És l'hora de l'especialista. Avui amb...
Els millors moments sempre a la vinoteca. Esmorzar amb l'ambient del mercat, fer el vermutet a la terrassa, dinar de tapes amb vins a copes, un bon àpat cuinat al moment amb peix o carn dels mateixos plaers, o el plaer de triar un bon vi entre molts vins. Són els moments vinoteca. Plaça Mercat d'Olot.
Els moments a vinoteca i també els moments del celler Pi Bernat són els que tenim, com sempre, els dimarts en aquesta hora aquí a la sintonia de Ràdio Olot. I parlem, com sempre, amb en Miquel Fluvià, que és qui ens porta tota la informació relacionada amb, sempre ho hem dit, amb tot el producte que en aquests establiments trobem, però alhora també amb tot el relacionat amb el món del vi. Perquè la passada setmana ja vàrem parlar dels punts Parker, vàrem fer doncs, una classe molt especial, perquè en Miquel ens va explicar d'on venia tot això dels punts Parker, per als que no ho sabíem. I ens vàrem quedar amb la sorpresa, amb aquella cosa, amb aquella incògnita de saber què és el que havia canviat, o quines novetats hi havia, o quina sorpresa ens portava, perquè va dir, la setmana que ve ja en parlarem d'una sorpresa que hi ha en aquesta puntuació i en aquesta llista dels millors vins del món. Miquel, bon dia.
Molt bon dia. De totes maneres, vàrem fer una mica d'espoiler, sense fer-lo totalment.
Però sí, perquè vas parlar quelcom de Catalunya.
Exacte, i dic, que és que pràcticament, és a dir, si hem de parlar de Parker, hem de parlar de Catalunya, aquí tenim alguna cosa a veure. Os que quasi bé, gairebé, os que es ve l'hauríem d'estar endevinant, no? I té noms i cognoms.
Perquè els catalans tenim molt a veure amb aquesta llista, no ara, que ens ho explicarà, sinó al llarg del temps?
No,
és a dir... O no, hem estat marginats.
És a dir, bàsicament, com dèiem també la setmana passada, el món del vi ha estat al voltant de Bordeus, doncs, històricament, i de Bordeus a França, no? I llavors totes les altres zones vinícoles a nivell mundial sempre han anat una mica remolc, tot i que Catalunya és una zona vinícola a nivell històricament, portem més de 2.000 anys de vi a les nostres espatlles, i no tindríem amb un clima mediterrani i no tindríem tindríem que estar doncs a nivell doncs de punter a nivell mundial. Per la qualitat del vi ja hi estem, no? El que no hi estàvem doncs és a nivell de reconeixement i de que se'n parli. Això els francesos en saben molt i per això doncs, bueno, el xovinisme francès té certes avantatges,
perquè,
no?
Clar, jo ara estic pensant una cosa, aquest senyor el Parker aquest, en Robert Parker, tasta els vins i els puntua, no? Vale, molt bé. Però, clar, hi ha milers i milers i milers de vins al món.
Correcte.
Com li arriben aquests vins? L'home va al lloc, el descobreix per casualitat, li envien des dels cellers perquè els tasti. Com funciona això?
D'entrada, Robert Parker és el que la guia... És a dir, al final hem de pensar que Robert Parker, més que una persona, és una guia. No?
Sí, sí.
Llavors
sí.
És el que en tasta més a nivell mundial, és el que en tasta més. Parker diuen que tasta, una altra cosa és que acabi publicant, però tastant, acaba tastant uns 200.000 vins a l'any. 200.000? El que passa que no ho fa sol.
Deu tenir tot un equip, no?
Hi ha un equip, hi ha un equip de persones. Llavors té, una vegada hem parlat dels wines, els wine masters, no? Són aquests experts doncs, en el món del vi, i ells s'han voltat de grans paladars i grans olfactes que hi ha en el món, grans aficionats al món del vi, amb les característiques que també té ell doncs, de poder doncs, tenir bon criteri en l'elecció dels vins, i ell té doncs, diferents persones a diferents zones importants del món en què li tasten els vins on ell no pot arribar. Per exemple,
a
Espanya doncs, hi ha en Gutiérrez, que és un gran wine master que també amb un gran prestigi, que és el que els vins, els punts Parker els posa ell, i així es passa, ho té a Itàlia, ho té a Nova Zelanda, ho té en zones importants, doncs, a nivell vinícola, doncs, hi té el seu representant.
Però, clar, jo, per exemple...
Una persona, parella sola, es pot tastar uns 30.000 vins a l'any, uns 30.000 vins a l'any, 30, i si és un prodigi, doncs, del treball i de fer-ho, poden arribar fins i tot a 40.000, però ja seria una exageració, perquè a més hi ha una limitació espaial en el temps, no?, de que arriba un moment que el paladar, doncs, bé, queda com a...
saturat, no?
Sí, una saturació de tant d'olfacte com de paladar, i no es pot estar... És impossible fer 1.000 vins diaris.
Totalment
impossible, no? Es parla uns 30.000, bàsicament, perquè dius, l'any té 365 dies. Si quina és la quantitat òptima de vins que es poden tastar en un dia? Es parla de 100 vins.
100?
100, 100.
Déu-n'hi-do, no, 100?
Sí, Déu-n'hi-do, però, esclar, 365 per 100 són 36.500. Bueno, no és això. Els 30.000 vins anuals.
Ja. Molt bé, escolta'm, el senyor Gutiérrez, que és el representant, per dir-ho així, Parker aquí a l'estat espanyol.
Correcte.
Ha fet alguna cosa, suposo.
Sí, aquest senyor va donar el 2004, va donar els primers 100 punts. És a dir, fins al 2004, Espanya no tenia cap vi amb 100 punts Parker, cap. No? Era una cosa reservada a Bordeus i a França, no?
Yeah.
I el primer 100 punts Parker es va donar el 2004 i es va donar a una bodega que tots hem sentit parlar una vegada, que és Ramírez de Ganuza. L'any 2004, la Gran Reserva, doncs li van donar els 100 punts Parker. A més, ells, els del celler, Ramírez de Ganuza, ells sempre ens expliquen que se'n varen assabentar per la premsa. És a dir, això és molt diferent, doncs, de les estrelles Michelin i d'això, que es fan la gran festa i es fa una a nivell popular i de mitjans de comunicació, doncs es fa una gran presentació. Aquí no, aquí això es publica, es dona la puntuació i el mateix del celler, el gratificat, doncs se n'entera, doncs, per ningú li truca, ningú li va dir absolutament res, no? Evidentment, a partir d'aquell moment del 2004 hi va haver un gran canvi, doncs, en el celler, és a dir, Ramírez de Ganuza, ells sempre diuen que el 2004 va ser l'any d'inflexió del celler, els van posar en el mapa i els seus vins van deixar de tenir problemes per vendre els vins. Arribant a l'extrem de que aquesta anyada del 2004 eren, sembla recordar, sobre unes 3.000 ampolles, 3.000 i alguna d'ampolles. L'endemà ja tenien trucades que els hi compraven tota la producció. Vull dir que evidentment ells, amb bon criteri, doncs no varen seguir els cants de sirena i no varen fer cas, doncs, que els estaven oferint.
Yeah,
i aquest vi, és a dir, aquest vi encara, el celler encara en té alguna ampolla, i si es té una relació amb el celler, encara se'n poden, evidentment a un preu molt elevat, però encara es poden aconseguir ampolles d'aquestes. A partir d'aquí del 2004, doncs, van anar caient, doncs, diferents cellers, i vosaltres els ha llegit, doncs Castillo de Igai, doncs li van també caure els 100 punts, per exemple, et porta 100 punts un vi emblemàtic de Castillo de Igai, que és un blanc, que és el Gran Reserva Especial del 1986, és un vi amb més de 40 anys de criança en diferents
40 bots. Anys.
40 anys de criança. Estic parlant de 1986.
Sí.
40 anys de criança, i també li han donat els 100 punts Parker. Per exemple, les Tosses és un priorat, doncs, que també li han donat els 100 punts Parker. Clos Oremus també 100 punts Parker. La Rioja Alta, amb la Gran Reserva 890, el 2010 també li van donar els 100 punts Parker. Totes aquestes bodegues, doncs, a partir d'aquell moment, doncs, varen entrar, doncs, a l'Olim, varen ser bodegues, doncs, que a partir d'aquell moment, doncs, tothom les estava mirant, tothom volia els seus vins i les seves anyades. I llavors n'hi ha un de Per exemple, també un altre dels grans, Peter Sisek, amb el Pingus, el 2012, Pingus doncs, va treure els 100 punts Parker, i a partir d'aquell moment doncs, Pingus doncs, va ser un de les, és una de les grans icones doncs, del món del vi, i Pingus cada any doncs, estan en 98s, 99s, i de tant en tant li va caure un 100 el 2012. No? Mm. Però botes, hi ha un cas especial que el fa diferent, i aquest any el farà molt més diferent, no? Perquè és el fent el símil amb les estrelles Michelin, serien aquests chef que diuen chef amb no sé quantes, amb 15 estrelles Michelin. Ostres, tenint a una ja és important, però tenint a 15, què s'ha de ser per tenir a 15, no? Doncs amb això del món del vi hi ha el gran col·leccionista doncs de 100 punts Parker. I aquest és una persona que no és català, però ens toca molt de prop a Catalunya, perquè el seu gran celler el té a Catalunya, uh-huh. El té al Priorat, al poble de Gratallops, que és Álvaro Palacios. Álvaro Palacios és el gran col·leccionista doncs, de 100 punts Parker, i està fent una cosa que començarà a ser poc habitual, i en el mapa de nivell mundial el pot encombrar com una persona realment, realment especial i un dels grans gurus en el món del vi, que és aconseguir 100 punts Parker en diferents varietats, en diferents denominacions i amb cellers diferents, no? Cosa que no és habitual, no? Álvaro Palacios, per exemple, amb el seu gran vi, que és l'Ermita, un priorat, va fer 100 punts Parker el 2019, sí. No? Però automàticament el 2021, fet molt poc habitual, però molt poc habitual, és que va fer 100 punts Parker el 2019, el 2020, no recordo exactament, però en va fer 98-99, i el 2021 va tornar a fer els 100 punts Parker. És dir, és molt poc habitual un vi que aconsegueixi amb tan poc espai de temps doncs aconseguir el
100 punts.
El 100 punts, no? I encara hem de parlar, a veure, el 22 tampoc també se va anar sobre els 98-99, i ara veurem el 2023 quina puntuació acaba tinguent, no? Són aquests vins emocionants i realment perfectes, com és l'Ermita. Però és que Álvaro Palacios ara aconseguirà, i això és la novetat, aquest any, el 2025, s'han publicat doncs, les puntuacions doncs, d'anyades, l'anyada del 2023. Anyada del 2023 que s'embotellen aquest any 2025. Mm-hmm. I precisament l'anyada es publica l'any d'embotellament doncs, del vi. A La Rioja, Álvaro Palacios té un celler, Rioja la Besa, que el poble del que és fill, que és el poble d'Alfaro, i aquí hi fa un vi emblemàtic, un vi realment extraordinari, un vi de gran qualitat, una de les icones que hi ha a la Rioja, que és Quiñón de Valmira. Quiñón de Valmira és un gran vi, però coses de la vida, mai havia aconseguit doncs, els 100 punts. L'any passat, el 2000, és a dir, l'any passat parlant de l'última barema embotellada, que és la 2022, és una ampolla extraordinària, i va tenir 99 punts. Va tenir 99 punts, però el que sabia llegir entre línies, t'estaven dient alguna cosa, perquè quan, és a dir, quan es fa la crítica del vi i se li dona la puntuació, a part de la crítica pròpiament dita, en vàrem parlar la setmana passada, són escritors, uh-huh. I t'ho expliquen una mica, no és allò de dir aquest vi són 99 punts, bueno, sí, són 99 punts, però per què, no? Yeah. I llavors et feia una mica d'explicació doncs, del vi, de com havia set l'any, com havia set la barema, quines característiques tenien, no? I entre línies, sense dir-ho, ja estàvem parlant de que el vi era pràcticament perfecte, que li faltava alguna cosa, però que tal com havia anat la climatologia i el temps del 2023 a veure si aquest vi podria arribar a ser perfecte. Mm-hmm. O sigui, això no és dir res, però és dir molt. I s'ha confirmat, en aquell moment ja es va dir, ostres, espera-te, aquí ens estan dient alguna cosa, aquí potser saben alguna cosa que nosaltres no sabem, no? I sí, sí, dit i fet, el 2023, estem parlant, això és una notícia de fa una setmana, vull dir que això és recent, s'han confirmat que Quiñón de Valmira 2023, 100 punts Parker per primera vegada, i Álvaro Palacios ja és un bodeguer, un celler, que podrà dir que té 100 punts Parker en més d'una regió vinícola, és a dir, té priorats en 100 punts Parker i té Riojas en 100 punts Parker, no? I això ja és una altra categoria, és un altre espectre, que això el fa pràcticament únic a nivell mundial, no?
El senyor Álvaro Palacios em fa pensar en l'Eurovisió, ja ho vaig dir un dia, seria la Suècia d'Eurovisió.
La Suècia, no?
Sí, perquè Suècia sempre guanya la Festival d'Eurovisió amb diferents coses, perquè a vegades porta balades, a vegades porta música més ritme, històries d'aquest, i sempre, bé, sempre no, però moltes vegades ha guanyat, és el país que més ha guanyat. Doncs el senyor Álvaro Palacios deu ser un dels que més, també, no?
Amb sí, diferents... sí. No, és a dir, jo, el símil musical no és el meu món, i no, però suposo, per el que dius, suposo que deu ser...
Això, el dia que tu ho vegis, li dius...
Vostè
és la Suècia d'Eurovisió.
Com es deia, la vostè és la,
no,
la Maciel?
No, 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 la Maciel no, la Maciel no. Deixa't d'històries, perquè la Maciel, pobreta, representava Espanya i va guanyar una vegada.
Bueno, vale. Sí, sí, està clar. No, l'exemple no és bo.
No, aquest no, aquest no. Bueno,
en definitiva, doncs això, doncs, realment... aquí estem parlant de Quiñón de Valmira, un vi que se'n fan unes 3.000 ampolles... Evidentment, ara la gran lluita serà aconseguir una ampolla, que això és l'altre tema, no? Uh-huh. És a dir, no hi ha vi per tothom, això serà un vi cubejat, i era vi, és a dir, tu si volies una ampolla de Quiñón de Valmira, doncs bueno, es podia aconseguir. Ara aconseguir una ampolla de Quiñón de Valmira 2023, això serà una altra història.
Però clar, donant les pistes que varen donar en aquell moment, quan varen dir allò, sí, de que sí, podria ser, que si això, que si allò, la gent suposo que ha anat ja a comprar-ho abans d'hora, no?
Està tot venut.
Està tot venut.
Està tot venut, evidentment està tot venut. Jo puc dir, evidentment, allò que ara traurem una mica de pit, no? Diu, Pi Bernat tindrà ampolles de Quiñón de Valmira 2023, mm-hmm, perquè, evidentment, jo vaig ser un dels que vaig llegir entre línies i vaig dir, ato, tete, espera-te. Anyada 2023, l'hem de comprar. Tot i que Quiñón de Valmira era un dels vins que ja compràvem habitualment, mm-hmm, i no és que hàgim comprat un vi que normalment no tenim en el celler. No deixava de ser, que ja ho he dit, és una de les icones de la Rioja. És a dir, la Rioja sense Quiñón de Valmira, sense Álvaro Palacios, no s'entendria tampoc, no? Yeah. I s'ha de tenir. Evidentment, el que passa, doncs, que davant d'aquest fet, doncs, a tots ens agrada tenir vins perfectes al nostre celler, no? I aquesta era la gran oportunitat d'entrar un vi perfecte al celler amb un nivell d'error realment, com s'ha vist amb el pas dels mesos, baix, i que ha sortit bé.
Escolta'm una cosa, els catalans, els vins catalans, es troben en aquesta llista del Parker, dels punts Parker, gràcies a Álvaro Palacios, en aquest cas, amb un del Priorat. No hi ha cap exemple més, o només ha estat aquest el que ha estat amb 100 punts?
No, n'hi ha altres. He parlat abans, al Priorat tenim les Tosses.
Aquest també han tingut 100 punts.
Sí, aquest també van 100 punts, és el celler d'en Dominic Haber o Hover, bueno, és un holandès afincat al Priorat, mm-hmm, i doncs també han aconseguit, doncs, els 100 punts Parker. Vull dir, és a dir, al Priorat es fan vins de gran nivell, vull dir, el nivell de... És a dir, el Priorat només té un petit problema a nivell mundial, que és molt petit. que és molt petit, les produccions són molt baixes, els cellers són petits i és dir, no hi ha vi, és que no, per ningú. És a dir, el Priorat cada dia és més conegut, més estimat, i cada dia serà més difícil aconseguir ampolles del Priorat. Vull dir que és una cosa que hem d'aprofitar, perquè a nivell mundial, quan et van posant en el mapa, el que provocarà és que s'anirà molt a la... que ja està passant, però cada dia passarà més, que va molt de moltes quantitats d'ampolles van a l'exportació i van a nivell mundial es van repartint, i llavors aquí al país hi queden realment poques ampolles i és difícil doncs de poder aconseguir a vegades segons quines anyades, segons quines referències, però bueno, això no deixa de ser res més que el problema doncs de la coneixença, de fer les coses molt ben fetes, de ser petit i que no n'hi ha per tothom, no?
Parlant d'aquestes exportacions que es fan arreu del món, d'aquests vins, ara suposo que amb el senyor Trump i tot això que està posant els arancels i tot això, afectarà d'alguna manera important també els vins catalans, i jo no sé si hi haurà tanta tirada o no, o s'hauran de quedar per aquí o anar a altres llocs, suposo.
Bueno, això és un problema d'Europa en general, no? Vull dir,
dic els catalans perquè són els que estem aquí, els nostres, no?
El gran productor de vins a nivell mundial està a Europa, i nosaltres estem a dins d'Europa, i evidentment qualsevol tipus d'arancels, en aquest cas estaríem parlant dels productes d'alimentació, els vins estan posats dins d'aquest paraigues, doncs evidentment això acaben afectant i acabarà afectant bàsicament a la distribució en general dels vins de consum massiu, no? Mm-hmm. I, evidentment, això, no, el que estem parlant ara, això és un nicho de mercat, són els vins
de col·leccionista,
sí. És a dir, la gent, ja parlo fins i tot de tots, vull dir, no bevem vins de 100 punts cada dia, ni molt menys, no?
Clar.
I el dia que pots veure un vi de 100 punts és aquell dia extraordinari, és aquell dia que ojalà cada any en poguéssim tastar un cada any, no? Però és aquell dia que recordes d'aquell any, no? Dir, ostres, el dia 17 d'abril vaig poder veure doncs una copeta d'una ermita del 2019. Ostres, aquell dia el recordes, aquell 17 d'abril, no?
M'estàs dient que la gent que veu aquests vins tant se'ls infotarà que els hi posin el 25% més car, per dir una cosa.
Sí, esclar, i moltes
vegades... és una cosa especial.
És una cosa especial, i normalment moltes vegades és una cosa que, és a dir, deixant a part els russos de turn, no? Vull dir que és una cosa que es fa moltes vegades a nivell col·lectiu, no? Vull dir, les persones no ens podem permetre el luxe, doncs, de gastar-nos 1.000 euros amb una ampolla així alegrement, no?
Clar,
i moltes vegades el que busques doncs és còmplices, no? I dius, bueno, doncs és molt diferent veure una ampolla tot que te l'hagis de ojalà poguessin fer-ho, de gaudir-la tot sol, o que puguis dir, guita, amb un grup d'amics, doncs dir, va, vinga, doncs hi fiquem un tant cada un i ens bevem doncs el que sigui, no? Uh-huh. És una altra manera de fer-ho, al final. I en sinceritat, abans he dit, quan he dit 17 d'abril no ho he dit per així, és, perquè és així, no? El 17 d'abril vaig poder tastar una copa, no una ampolla, una copa d'ermita del 2019. És aquell dia que recordes, no? I el recordo sempre més, aquell 17 d'abril, aquell dia que aquell vi et va emocionar, no? Doncs això és el que els mortals ens podem permetre. Però això, evidentment, els arancels de Trump...
No afectaran gaire.
No afectaran gaire. El que sí afectarà serà amb el vi de cada dia, amb el vi de consum diari, que això sí, tots hi estem ficats, que mirarem de veure el vi de màxima qualitat, però evidentment això és com el menjar, no menjarem caviar cada dia ni menjarem ostres cada dia, no? Vull dir, els dies de cada dia ens doncs hem de fer una amanida, però aquesta amanida que sigui el màxim de amb el producte fresc, de qualitat, una tomata si pot ser acabada de treure de la planta, i això és extraordinari, no? Vull dir, però evidentment no té res a veure amb una, cullerada de caviar, vull dir que és una altra història, no?
Molt bé, mira, m'ho has deixat a punt, això, perquè, escolta, hem parlat aquestes dues setmanes, hem estat parlant dels punts Parker i, clar, dels vins aquests que són de gran prestigi, que són les joies de la corona de molts llocs, no? La setmana vinent, si et sembla, parlarem de vins, però de vins de taula, és a dir, d'aquests de cada dia.
Va.
Com tu deies, però de qualitat, també, que estiguin una mica bons, perquè, clar...
Què hem de veure?
Què hem de veure? Exacte, allò que dius, bueno, jo a l'hora de dinar bec una mica de vi cada dia, tal i qual. Què s'ha de veure?
Exacte, i vosaltres, em sembla molt bé, i vosaltres, fíjate, donem el consell de quin és el gran secret per veure vi de qualitat i que estigui bé... i realment que la butxaca hi pugui arribar i que ens ho puguem permetre. És a dir, aquell enciam, fent el símil del menjar, aquell enciam acabat de collir i aquella tomata acabada de treure de la planta, que això és un luxe, que és un luxe assequible, és un luxe que es pot arribar a aconseguir. L'única qüestió que és trobar-ho, saber on te'l pots anar, on te'l vas buscar. I en un lloc com Olot podem aconseguir aquest producte de proximitat que estigui en molt bones condicions. En el meu vi és exactament el mateix. On te podem aconseguir-ho, què hem d'anar a buscar per poder veure aquest producte, doncs, de qualitat i que realment sigui assequible i sigui, doncs, realment possible de veure a diari.
Molt bé, la setmana que ve ho sabrem. Ens ho expliques.
Vinga, va.
Miquel, que vagi molt i molt bé. Bona setmana.
A reveure, bona setmana. Adéu-siau.
Coneixes Pibernat? La nova botiga de vins, caves i alimentació gourmet a les Tries. Hi trobaràs vins de guarda, xampany, caves, licors, cervesa artesana, vermuts i molt més. Pibernat, tu tries.